Radio Astel.
Vinga, va, que estem aquí al Fabricació Pròpia, primera secció de ciència de l'any de la mà del nostre bon amic i col·laborador de la casa, l'astrofísic, químic quàntic i divulgador científic Jonathan Català. Què tal, Jonathan?
Molt bé, Mercè, molt bé.
Puc explicar-ho, això?
Expliqui, expliqui.
A veure, jo és que avui ja... Han passat els Reis.
És el tio.
Aquest és el tio.
Aquest és el tio.
És el tio. Ha passat el tio per... podem dir per...
Sí, sí, per Casa Català. Per Casa Català Alta Riba.
I què hi havia en aquest paquet? Hi havia una etiqueta?
Hi havia una etiqueta que posava que era pel programa.
Per Fabricació Pròpia.
I jo ho he respectat i t'ho he portat avui perquè és el primer dia que retorno.
Ostres, tu. Això té pinta... No sé per què.
Què diries que és? A veure, per aquesta etiqueta?
Mira, té pinta de ser... Que pot ser... No sé.
No sé, una etiqueta que posa Chocolate Factory. Què deu poder ser?
Que deu...
Uns mitjons?
Té un pinta mitjons,
que m'ho dius. Que sí.
Té pinta de ser molt dolç, aquest regal,
pinta,
aquest present del tio. Bueno, escolta, moltes gràcies, al tio
encantat.
De Cap Català. Dit això, mira, el tio també li ha cagat bons premis a Oppenheimer.
I tant.
Que l'escoltem, res, mira, un petit fragment del tràiler.
Estamos en una carrera contra los nazis. Y sé lo que significaría... que los nazis tuvieran una bomba.
Nos llevan 12 meses de ventaja.
18.
¿Cómo puedes saberlo?
Solo tenemos una esperanza. Toda la potencia industrial y la innovación científica de Estados Unidos concentradas aquí. Un laboratorio secreto. Nadie saldrá de él hasta que esté terminada.
Vamos a reclutar científicos.
Ja està, és que vamos a reclutar científicos. L'has vist, la pel·lícula, o no?
Mira, doncs t'haig de dir que no. I
a més,
jo és que ho vaig fer així, o ho vaig decidir així, perquè havia de preparar un programa especial sobre Oppenheimer, la figura d'Oppenheimer, i no em volia deixar condicionar per la pel·lícula. De manera que vaig decidir de documentar-me, de preparar-ho tot, i vaig dir, bé, ja la veuré més endavant. I aquelles coses que se't queden a la butxaca i que ja no hi penses més, per tant, no l'he vist encara.
Bueno, a veure, aquest diumenge, és això que dèiem, el tio li va portar, doncs en aquesta 80a edició dels Globus d'Or, va ser la gran protagonista, de fet, la pel·lícula, amb en Robert Oppenheimer, que recordem que és el físic no, nord-americà, amb Joan Anton, pare de la bomba atòmica.
Sí, un dels pares.
Un dels pares.
Sí, de fet, és el que va liderar el projecte americà per construir, per fabricar la primera bomba atòmica, i és un personatge, ja et dic que jo no he vist la pel·lícula i, per tant, no estic condicionat per com s'explica o què s'explica, però des del punt de vista històric és un personatge fascinant, perquè, primera, que era un científic que per convicció pròpia personal i també del seu entorn familiar era molt pròxim a idees, diríem, d'esquerres, tocant el comunisme, que en aquells moments als Estats Units era absolutament perseguit i molt mal vist. Això és la primera cosa. La segona és que era un científic molt estricte i molt precís, i posava per davant el fet de ser científic, és a dir, de poder respondre a preguntes com per què i com és i com funciona, a altres consideracions. De manera que, fixa-t'hi, els americans, quan decideixen a qui posaran al davant del projecte nuclear americà, decideixen posar-lo amb ell, malgrat saben que és una persona pròxima al Partit Comunista. I tot i això, el trien.
El trien a ell.
Perquè saben que, atesa aquesta personalitat que té i que anteposa la ciència a tot, anteposarà la ciència per intentar desenvolupar un repte, desafiar un repte, que és construir la bomba nuclear sense qüestionar-se en aquell moment quin seria l'ús. I així és com va ser. O sigui, ell va impulsar tot el desenvolupament. Després, quan va veure l'ús que se'n feia, es van penedir. Ho va passar molt malament. De fet, hi ha episodis històrics on doncs, ell intenta, se sent culpable i es presenta davant del president dels Estats Units i d'alguna manera doncs, diu que se n'empenedeix de tot el que ha fet, i el president dels Estats Units el despatxa amb menys preu. I a partir d'aquell moment comença una etapa post-bomba nuclear en què se l'ataca i se'l persegueix. Ell no vol continuar desenvolupant el programa nuclear americà. De fet, se sap que els soviètics en aquell moment també tenen la bomba atòmica i que estan construint una bomba que acabarà sent la bomba d'hidrogen, que ara anomenem, que és una bomba que combina fusió i fissió molt més potent que la bomba nuclear, i ell d'alguna manera es nega a liderar aquesta part del projecte, i llavors l'acusen de tot, l'acusen d'espia, gairebé d'espia, no d'espia, però d'entorpir el programa de desenvolupament nuclear de defensa nord-americà, i el jutgen fins i tot, li impedeixen l'accés a documentació d'una manera, en un menyspreu públic molt important, que fa que molts dels seus companys científics estiguessin o no d'acord amb les seves idees polítiques, donin un pas al davant i el posin com a exemple del que li pot passar a un científic si fa la seva feina, i com un govern el pot utilitzar quan el necessiten i el poden aniquilar quan no el necessiten.
M'has de posar la pell de gallina i tot.
Sí, no. La història d'aquest home és fascinant, i de tot el que va passar. I, òbviament, el resultat el sabem, que és un desastre des del punt de vista del que va passar a Hiroshima i Nagasaki. Penso que això ha deixat una ferida enorme a la humanitat. No sé si mai aquesta ferida serà suficient com per evitar que això torni a passar. Esperem que sí, esperem que la malifeta que va provocar tot això doncs faci que mai més torni a provocar a produir una cosa com aquesta.
Aquesta és la pel·lícula gran triomfadora, com dèiem, la història del físic nord-americà Robert Oppenheimer, que va guanyar aquest Globus d'Or a millor pel·lícula, i que veurem a veure si aquesta història continua, a veure si el tio li porta més premis ja de cara als Oscars, amb aquest duel que dèiem també amb Barbie, que no sé si l'has vist, Barbie.
Tampoc, no l'he vist.
No l'he vist. Veurem a veure què passa a principis de març.
Saps que hi ha una seqüència per fer aquí una falca publicitària. Hi ha una seqüència de Barbie on es veu el nostre actor Sergi Cervera, que és un actor català, que surt a la pel·lícula i surt en una seqüència en què està llegint en un parc un llibre.
Sí.
Doncs aquest llibre està llegint el meu una breu i atzerosa història de la vida. Sí.
Però escolta,
el Sergi m'ho va enviar quan estaven rodant la pel·lícula, això fa més d'un any i mig, i em va enviar la fotografia, va dir, jo no la pots publicar. No la pots publicar fins que la pel·lícula no s'estreni. I jo vaig veure allò i dir, però Sergi, el Sergi i jo som amics. I llavors em va dir, doncs mira, m'havien de filmar en un banc, en un parc, crec que és Nova York, on es filma, no recordo, i havia de llegir un llibre i diu, portava el teu llibre, i vaig dir, puc llegir aquest? I dius, llegeix el llibre que vulguis. I llavors li van filmar, surt en una escena de la pel·lícula amb la portada del llibre i m'envia aquesta fotografia. Però fa un any i mig, abans que s'estrenés la pel·lícula, evidentment, em va dir, per això no ho pots dir. Ai, on vaig a guardar aquesta fotografia?
Ostres,
tu! La vaig aguantar, fins que al final es va estrenar la pel·lícula, i vaig poder-li explicar, els meus amics ho sabien, però no ho havien fet córrer. Correcte. Però tot l'altre entorn, d'una manera, amb orgull i gratitud pel Sergi Cervera, vaig dir, mira...
És que, de fet, Barbie sí que va guanyar aquest Globus d'Or, com la pel·lícula va entrar en aquesta categoria, ens ho va explicar l'Helena Neira ahir, la que va recaptar més diners.
Mm-hmm. Pues mira quina anècdota curiosa.
Joan Anton.
Aquestes que és per marcar-les un quadre i ja mai més no tornaré a fer res.
Això mai se sap, eh? Escolta, tornaré a veure Barbie amb més intenció que mai.
Només surt un microinstant.
Només per això val la pena tornar-la a veure, tu diràs. Ara et sembla, fem un viatge cap a la Lluna, ens vols portar a la Lluna, no? Perquè ara ens expliques tot plegat, tot el que ha passat amb aquesta missió que es va enlairar dilluns, aquest dilluns 8 de gener, i em sembla que no ha acabat bé. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on... Ens trobem a la Lluna, Joan Anton. Bueno, no sé si ara mateix ens agradaria estar a la Lluna o no, però...
No, però
ja no va començar amb bon peu.
No, a veure, sí va començar amb bon peu, però de seguida es va començar a torçar la cosa. És una missió privada d'una companyia que es diu Astrobotic. La missió es diu Peregrine, nosaltres ho diem, Peregrine en anglès, que es volia convertir, fixa't tu, perquè és una fita, hagués estat una fita històrica, amb la primera missió privada que aterra la Lluna. I això ho hagués fet el 23 de febrer. Uh-huh. Es va enlairar ahir, dilluns, tot va anar bé, fins que era a l'espai. Allà els enginyers d'Astrobotic, de l'empresa propietària, van començar a veure que hi havia quelcom que no funcionava bé. Primer van veure que els panells solars no estaven ben orientats cap al sol. Això feia que no pogués carregar bateries. Ho van solucionar amb molt d'esforç, però sospitaven que hi havia una causa primera, que hi havia quelcom més greu que havia fet que aquests panells solars no s'haguessin pogut orientar, i finalment van trobar una fuita de combustible, que és un fet gravíssim, que malmetia absolutament el destí d'aquesta nau. L'últim comunicat que conec d'Astrobòtic s'ha fet públic a la matinada nostra, aquesta darrera matinada, i deien que esperaven que a la nau li quedessin unes 40 hores màxim de combustible i que, per tant, d'alguna manera no ho deien així, però bàsicament s'abandona l'intent d'aterratge a la Lluna i ja està. I aquesta ha estat la primera, hagués estat, com et dic, la primera missió privada, absolutament privada, que hagués aterrat a la Lluna. Era una missió també interessant perquè portava instruments de la NASA, en aquest cas la NASA com a client, que havia pagat per posar instruments en allà, i era una missió polèmica, Mercè, perquè aquesta nau porta, de fet, restes humanes, provenents, que són cendres, bàsicament, i ADN, provenents de persones mortes i algunes vives, no les cendres, evidentment, sinó algunes mostres d'ADN, provenents de dues companyies nord-americanes que es dediquen a, diguem, rituals funeraris singulars, i on tu pots pagar, ara et diré preus per si mai t'interessa, per enviar les cendres d'algú estimat teu a la Lluna, i això havia provocat molta polèmica, molta discussió, des del punt de vista de i en quin dret enviem coses a la Lluna, no? O a l'espai en general, i fins i tot va fer que el president dels Navajo, de la nació Navajo dels Estats Units, de manera formal, elevés una protesta a la NASA dies abans per intentar impedir que aquesta missió s'enlairés, perquè sota la base de que per ells, per les cultures indígenes, algunes cultures indígenes nord-americanes, la Lluna és un objecte sagrat i ho veien com una profanació, el fet de que s'hi pogués enviar restes humanes. La NASA, en aquest cas particular, va contestar que ells no hi podien fer res, que això era una missió absolutament privada, i que, per tant, ells no podien ni entrar ni sortir, ni decidir si s'havien d'enlairar, i molt menys decidir què havia de transportar. Per tant, fixa't que sobre la taula es torna a posar una qüestió de fons, que és molt interessant i que n'havíem parlat algun cop, relativa a la regulació de l'espai i a l'ús que en fem de l'espai, no? Què hi podem fer, qui ho pot fer, en nom de qui ho pot fer. I en aquest cas, ja et dic, és un exemple paradigmàtic. Una companyia privada que decideix fer negoci, té tot el dret de fer-ho, i ven els seus serveis per enlairar coses a l'espai i posar-les sobre la superfície de la Lluna sense que ningú no ho pugui regular. I tot això és el que ha envoltat aquesta missió que es
de
diu
fet,
Pere Grany.
Joan Antoni, tu ja portes dies explicant-nos, no?, aquesta regulació, no?, que al final és com una deixalleria, no?, de dir qui es pot deixar, qui no es pot deixar a l'espai.
Clar,
no?
I a més, aquestes lleis que havíem explicat algun cop, que són de l'any 67 del segle passat, molt antigues, hi havia un esperit que era que l'espai és patrimoni de tots, no només dels països rics, no només de la gent rica. Per tant, aquí, fixa't que també la qüestió de fons és, molt bé, els que s'ho poden pagar volen enviar restes humanes a la Lluna, els que s'ho poden pagar volen explotar els recursos minerals dels asteroides, els que s'ho poden pagar volen anar a Mart per explotar els recursos minerals de Mart, i els països del Tercer Món i els països que no poden, tornem sempre a la cua, no? Sempre, sempre a la cua, de manera que no estem anant per la via de que l'espai sigui finalment patrimoni de tota la humanitat tal com ho estem fent.
Clar, Joan Anton, ara que de fet has explicat que la NASA, no?, també doncs estava enmig d'aquest projecte, quin era l'objectiu de la NASA? No? Hi ha alguna... Sí. Perquè segurament hi haurà alguna cosa al darrere, no?
Correcte, correcte. La NASA sabem que té aquest programa que es diu Artemis, que és el que farà el retorn humà finalment a la Lluna. Això serà... La data va canviant. Primer s'havia dit 2026... Després de 2027, jo penso que ens anem a 2028, doncs volen recollir, necessiten recollir moltes dades sobre la Lluna que ajudin a completar el coneixement que es té per fer bé aquestes missions. I els instruments, que portava 5 instruments, aquesta nau d'Astrobòtic, 5 instruments de la NASA, que anaven destinats, bàsicament, a confirmar la presència de molècules d'aigua en el lloc de l'aterratge i mesurar els nivells de radiació que hi havia i també la presència de gasos tocant aquesta superfície lunar. Com et dic, són dades importants, no són dades crítiques. És a dir, la NASA, a veure, et diria no passa res, bueno, hem perdut 5 instruments, però vull dir, això no farà endarrerir ni molt menys el projecte Artemis, no? El projecte gros. Però sí que eren dades interessants que, des del punt de vista científic, la NASA volia obtenir i que ja no es podran obtenir, almenys en aquesta missió. Però ja hi ha preparada una altra missió privada.
Ah, veus.
Sí, és que fixa't que ara el tema de la Lluna serà no parar, no parar. Hi ha una missió, hi ha una empresa de Texas, de l'estat de Texas, que segurament a meitat o final de febrer enlairarà una altra missió completament privada, novament privada, que intentarà ser, ara sí, la primera que aterri a la Lluna i que també portarà instruments a la NASA.
Deixa'm... O sigui, és que ara jo no veig, només veig el cos. De, sí. No? Perquè de quants diners estem parlant?
No ho sé, no et sabria
és,
dir...
És una barbaritat,
sí,
no?
Sí, són molts diners. Però, clar, fixa't que és un model de negoci, com n'hi ha d'altres. És a dir, Astrobòtica, aquesta companyia que ha enlairat el Pere Grany, que finalment doncs, no arribarà a la Lluna, els números li han sortit, probablement. Vull dir, no? Totes les despeses, no només d'enlairament, de disseny previ, no? I de funcionament, amb clients que han pagat per portar-hi coses en allà. Ara et donaré els preus que et deia, però, per exemple...
Ah, sí, sí, que ara t'ho demano,
sí,
eh?
Hi ha pagat
que
no se't passi. Hi ha pagat la NASA per portar aquests 5 instruments. Sí. Hi ha altres clients, que no et sabria dir quins són, segurament corporacions que han també posat instruments científics, no?, de mesures o presa de dades que els interessa. I aquestes persones, famílies, que han pagat perquè les restes de persones estimades puguin anar a l'espai. Fixa-t'hi, de les dues empreses d'aquestes de serveis funeraris singulars que jo deia, n'hi ha una que ha publicat, tu entres al seu web i veus qui són cadascuna de les persones, de les 70 persones. L'altra companyia no, l'altra companyia ho ha mantingut, diríem, en secret. Sí. Però aquesta, i per exemple, perquè et faci una idea, entre les restes que hi van dins d'aquesta nau hi van les d'Arthur C. Clarke, el gran escriptor britànic creador del 2001, sí. Odissea en l'espai. O hi va el creador de la saga Star Trek, entre moltes altres persones no tan conegudes. Sí. Els preus.
A veure, quan sortiria?
D'aquesta companyia, sí. Que els vaig mirar. Si vols enviar a l'espai, no a la Lluna, simplement elevar a l'espai les restes, els cendres d'un familiar, això et pot sortir per 2.700
euros. 2.700
euros. Si el que vols fer és que enviar-ho a l'òrbita de la Terra, és a dir, no només que pugi, caigui i es cremi a dalt, sinó que dongui toms a la Terra, això ho pots fer a partir dels 4.600 euros. I si ho vols enviar a la Lluna, que era el cas, pagaràs a partir de 12.000 euros. Que ara no sé què passarà amb aquests clients, 70 clients que han pagat per enviar les restes, perquè no han arribat a la Lluna, no arribaran a la Lluna, llavors què passarà aquí?
Retornen
no?
els diners, o
no
com ho fan, això?
O un vale, et faig un vale, és molt, sí, són molt humor negre, no?, per la pròxima familiar.
Per la pròxima familiar que vagi, bueno, ostres,
no ho
tu.
Sé, no ho sé, però fixa't que, per tant, és un model de negoci, sí. Però no és l'únic, eh? Hi ha moltes companyies que estan desenvolupant serveis especials, on hi haurà clients que pagaran o per portar-hi instruments científics, per portar-hi tripulants...
Però és la primera vegada que es fa això, Jonathan?
És el primer... Si hagués aterrat el dia 23 de febrer, sí. Hagués estat el primer cop que a la Lluna hi aterra una missió privada, totalment privada. Fins
però,
ara...
Però d'enviar restes?
No, anteriorment s'han enviat. De fet, la NASA em va enviar, a final del segle XX, em va enviar d'un científic, Shoemaker, però no era aquest estil, no era, i vaig enviar les cendres d'una persona perquè d'alguna manera hi hagi com un ritual funerari, sinó que era un tribut a aquest científic, que havia estat un gran científic, descobridor de cometes, i es va aprofitar una nau que portava el seu nom per portar restes d'ell, però no una nau que havia d'impactar contra la Lluna. És a dir, no portava, era més simbòlic que res més, val? Però aquest model de negoci que estan desenvolupant aquestes dues companyies ja fa dies, diguem, ja fa mesos, que funciona, estan començant, sí. Però això és probable que vagi a més.
Bueno, mira.
Ja, no, bueno, mira, és la part positiva, diríem, no? Escolta, més un negoci...
Hi ha gent que ha protestat, deies.
Correcte, és la part de negoci que tenen tot el dret a desenvolupar. Des d'un altre punt de vista, tu mires des d'un punt de vista d'humanitat global i dius... Molt bé, ara perquè són restes humanes, però demà pot ser, no sé, qualsevol altra cosa, no? Qui té el dret d'enviar coses a la Lluna? En nom de qui ho fan, no? És lícit tot? Hem de regular molt o poc? Perquè, clar, si regulem molt, podem caure en no incentivar la iniciativa privada. Pensem que tenim molta de la tecnologia que tenim, que avui utilitzem, ha estat desenvolupada a l'espai. Cada cop que veiem una missió a l'espai, es desenvolupa tecnologia nova, materials nous, s'estan desenvolupant medicaments nous. És a dir, tot això va en benefici nostre. Per tant, tampoc no podem regular fins al punt de prohibir, no? O fins al punt de que la iniciativa privada digui, ah, doncs ja us ho fareu. Jo no m'hi dedico, el tema de l'espai. Però no regular també té els seus perills, com veiem. No regular significa que es val tot. Qui controla el que hi ha dins d'una nau? Qui obrirà un satèl·lit per dir, a veure, ensenyi'm el que porta? Qui ho farà, això? Ningú, perquè no hi ha una regulació avui que t'obligui. No? I, de fet, aquestes dues companyies havien passat tots els requeriments i la companyia Astrobotics, que és la propietària de la nau, havia obtingut tots els requeriments del regulador nord-americà per poder enlairar aquesta nau, en independència del que hi anés dins.
Clar, és que jo ara estava reflexionant amb el punt que tu has dit de patrimoni de tots, l'espai.
Clar, però això es va signar l'any 67. Aquest esperit es va signar l'any 67.
I no hi ha hagut com una iniciativa per poder-ho...
Sí, n'hi ha constantment a les Nacions Unides,
Joan
que van
Anton,
ser,
i...
sí. Però estem bloquejats perquè hi ha molta desconfiança entre els dos grans blocs, el bloc occidental, per entendre's, liderat pels Estats Units, més tots els seus socis occidentals, nosaltres, i la Xina, bàsicament, amb el binomi format amb Rússia, hi ha gran desconfiança, de manera que quan un dels dos blocs posa sobre la taula alguna proposta de canvi o regulació o millora, l'altre bloc ho veu com una amenaça, és allò de... Ai, la cartera, me la vols pispar, i per tant et bloquejo aquesta iniciativa, i així portem anys. En algun moment haurem de fer un pensament. Ara s'ha optat per no fer res. És a dir, d'alguna manera, aquest bloqueig és com implícitament optar a no fer res. Dir, bueno, deixem que les coses vagin desenvolupant, veiem cap on ens duen, i ja veurem, ja veurem. La qual cosa és una estratègia, però jo considero que té els seus perills. Torno a dir, hem d'explorar l'espai. L'espai és la següent frontera. Crearem llocs de treball, crearem coneixements. De fet, ja els estem creant, i per això anirà més. Però no s'ho val tot. Actualment, les lleis aquestes de l'espai prohibeixen, per exemple, militaritzar la Lluna. Però no prohibeixen militaritzar l'òrbita de la Terra.
Clar,
i ja ho estem fent, això.
És que, Joan Anton, aquí entra en un debat molt interessant de dir, tu imagina't ja el moment en què els països es vulguin fer en part de la Lluna, territori de la Lluna...
No, mira, doncs això, aquestes lleis del 67 sí que ho regulen. Ningú no pot reclamar sobirania, és a dir, propietat sobre cap parceleta, ni de la Lluna, ni de Mar, ni de cap estrella. Ningú pot dir que és el propietari. Sé que hi ha companyies que et venen una parceleta, et venen un títol, això és un timo com una catedral, perquè ja et dic, les lleis, aquestes sí, prohibeixen de manera explícita que tu puguis reclamar sobirania sobre cap part ni
o sigui,
de la Lluna.
Ni cap... Clar, a mi em ve el cap ara, Joan Anton, perdona, la primera vegada que van trepitjar, no? Aquella bandera nord-americana que vèiem allà, això no es podrà fer.
Sí, es pot fer. El que tu no pots fer és reclamar sobirania, és dir, escolti'm, aquesta parceleta és meva, jo tinc un títol de propietat que diu que vostè aquí no hi pot posar el peu, això no ho pots fer.
Val.
La Lluna és de tota la humanitat, això sí que està explícitament regulat per la llei internacional de l'any 67. El que no diu la llei és, val, jo no reclamaré sobirania, no reclamaré propietat, però jo hi baixaré i faré cosetes. Bueno, però això no està regulat. Per tant, tu pots baixar i plantar la teva bandera. Tu pots
Perfecte.
Baixar, el que no podràs reclamar que allò és teu,
Va.
Però tu podràs deixar allà la teva bandereta. Podràs anar a fer mineria, podràs anar a explotar recursos miners, naturals, de Mart o de la Lluna. Ningú no et podrà dir que no amb la regulació actual. És cert que tu no podràs posar una paret i dir... Tota aquesta parcel·la, tota aquesta regió és meva. Això és el que no pots fer, no pots fer. Però l'ús que tu em facis no està regulat. I com que els humans som especialistes en trobar la manera de saltar lleis i de fer les coses que finalment volem fer a pesar de, doncs aquestes lleis, com que són antigues, tenen la quantitat d'esquerdes i d'indefinicions perquè es van fer en un context que no, geopolític, que no tenia res a veure
amb el que hi ha
amb l'actual. Hi havia l'estat de la Unió Soviètica, només.
Joan Anton, estàs generant moltes preguntes que ens estan arribant, com per exemple justament això que estàs explicant, en el cas de que es facin com més casos, no?, que deies tu, de mineria o que es vulgui explotar, clar, en aquest punt, qui tindrà aquesta legitimitat, diguéssim, per poder-ho regular, no? Per poder...
No es pot regular. En aquest moment, amb les lleis que tenim, això no es pot regular. Per tant, és el regulador nacional de cada país el que autoritzarà a les companyies aeroespacials del seu país en l'aire.
Això és un embolic, no,
absolut,
Joan Anton?
Absolut. Fixa-t'hi que quan Trump estava a la presidència, el meu amic Trump estava a la presidència dels Estats Units, ell, de manera explícita, va crear una llei, que és actual, dels Estats Units, que donen cobertura legal a les empreses de mineria espacial nord-americanes, els dona cobertura legal per poder fer explotació de recursos miners en el moment que ho vulguin fer. Un país com Luxemburg, que et dic, Luxemburg ha copiat la llei americana i ha fet una llei igual per Luxemburg amb la idea d'atraure inversions. De manera que si tu ets una companyia aeroespacial que vol fer mineria de l'espai i el teu headquarters, la teva central, per entendre'ns, la poses a Luxemburg i, per tant, pagues impostos a Luxemburg, tens cobertura legal per poder fer explotació minera a l'espai i per poder tenir propietat no del sòl, no del territori, però sí dels recursos miners, minerals que tu extreguis. Això ho vam comentar. Fixa-t'hi que és una paradoxa tremenda. Els països que més sensibles siguin, que més responsables siguin, que més vulguin regular, estan en desavantatge sobre els països que tinguin regulacions més laxes, perquè les grans inversions se n'aniran a buscar aquests territoris, aquests refugis, no? A on s'ho val tot, els Estats Units, Luxemburg i altres, i en canvi altres països que voldran dir no, escolti'm, jo vull que vostè m'expliqui què hi porta aquí dins, i m'ho vull mirar bé, i vull que m'expliqui per què ho vol. I els que ho facin estan posant pals a la roda i, evidentment, les empreses aeroespacials no aniran en aquests territoris a implantar-se ni en l'aire als seus ginys. Són aquestes paradoxes típiques humanes i jo tant de bo m'equivoqui, però igual necessitarem un accident greu en òrbita de la Terra perquè ens aturem una mica i reflexionem. I dir, escolta'm, va, així no hi podem.
Com
no
som
podem
els humans, Joan Anton, que ens han de passar coses grosses com el que tu dius, no?, per poder...
Exacte, però com que saps...
De sentit comú i posar ordre.
Però com que saps que sóc optimista i sempre acabo dient el mateix, però és que m'ho crec, som a temps. És a dir, és brutal la capacitat que tenim els humans de decidir. Cap altre ésser que coneguem a l'univers de moment, que coneguem, té aquesta capacitat que tenim nosaltres de decidir què volem fer i què no volem fer i com ho volem fer. Cap altre ésser que coneixem té aquesta capacitat de decidir. Nosaltres la tenim. És un regal que tenim. Ostres, per tant, som a temps de decidir encara. No hem malmès gaire cosa a l'espai. Fa molt poquet que hem començat a explorar-lo, molt poc a nivell històric, de la història de la humanitat. Això és res, és un microinstant. Som a temps de decidir com ho volem fer.
Bueno, de moment, una breu i atzarosa història de la vida. No ha arribat a la Lluna,
no,
però ha arribat a Barbie.
A Barbie,
com deies, no?
Gràcies al Sergi Cervera.
Gràcies al Sergi Cervera, doncs, que durant el rodatge de Barbie va fer sortir.
Exacte.
Ara hem anat al teu compte de Twitter, ho hem mirat,
ho heu mirat?
Clar, rapidíssim, no? Ara més raó que mai, recordeu, heu de veure doncs, la pel·lícula Barbie, ja només per aquest motiu.
No, home, perquè és que és un microinstant. Ja, Mercè, però és que et passaran i t'adonaran. És més, per mi és més important que per la gent. Per mi és important, primera, per l'amistat amb el Sergi, pel detall que va tenir el Sergi, i després com a anècdota d'aquesta que et guardes, que dius, ostres, és molt xula.
Home, és xulíssim. Ja estic veient les fotos, Sí, que és amb el rodatge i tal qual, es veu el llibre.
Sí, sí.
Que l'està llegint atentament.
Bueno,
millor que llegeixi.
Sí, no, i m'ha fet la crítica, el Sergi és molt bon amic.
Doncs, Joan Anton Català, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Per parlar-nos de ciència aquí al Fabricació. Cuida't moltíssim.
Igualment. Watch me.
Radio Estel